nostre següent convidat, el senyor Josep Maria Rambla, jesuïta, expert en l'obra ignasiana, en l'obra de Sant Ignasi de Loyola, és avui amb nosaltres i és una ocasió única, excepcional, perquè puguem conèixer en detall un text universal, els exercicis espirituals d'Ignasi de Loyola. El motiu és la publicació, des de fa uns dies ja és a les llibreries, de l'edició bilingüe castellà-català dels exercicis espirituals d'Ignasi de Loyola, publicada per l'editorial Fragmenta a la seva col·lecció Sagrats i Clàssics. L'obra incorpora una introducció del nostre convidat, el senyor Josep Maria Rambla, i dos annexos més de Xavier Malloni, també jesuïta, i de Roland Barthes. La publicació del llibre és una iniciativa conjunta de Cristianisme i Justícia i Fragmenta Editorial. Considerada l'obra més important de Sant Ignasi de Loyola, el fundador de la Companyia de Jesús, i un text, per tant, de referència per a l'aprofundiment espiritual dins la tradició cristiana, avui ens proposem de conèixer en més detall tot el que hem de saber damunt aquests exercicis espirituals de Sant Ignasi de Loyola. Senyor Josep Maria Rambla, bon vespre.
Bon vespre.
Content de saludar-lo i de portar aquí una nova obra de Fragmenta, que sempre aprofitem per dir-ho. És una editorial catalana que fa una feina, crec que impagable, per difondre textos de, com aquest. Molt bé, anem a parlar d'aquest llibre, dels exercicis espirituals d'Ignasi de Loyola. Per què són tan importants? Per què ha acabat sent, senyor Rambla, un test de referència, com dèiem, per l'aprofundiment espiritual dintre de la tradició cristiana?
Bé, fonamentalment perquè més que unes predicacions o unes conferències que il·lustren i que són importants o animen les persones, és un ajut perquè cada persona faci la seva experiència personal i trobi la seva manera personal, ja que es tracta fonamentalment de cristians, de seguir el Crist. I això és molt important, sobretot en el dia d'avui, en què cada vegada ens hem de regir més per opcions personals, encara que hem d'escoltar els altres, però no podem fiar-nos ni de l'ambient, ni de les lleis, ni de les normes escrites, sinó d'una experiència personal, però que sigui sòlida i que no sigui una cosa arbitrària.
Molt bé. Aquests exercicis espirituals ofereixen... Què ofereixen? Quins elements ofereixen? Quines eines ofereixen al cristià?
Però el que ofereixen sobretot és això que deia, ajudar la persona a fer una experiència totalment personal, de reconeixement del sentit de la pròpia vida, d'assimilació d'aquest sentit, perquè a vegades queda una cosa emocional, que diem que és això, per la pràctica hi ha una ineducació entre allò que diem i allò que fem, o allò que els mitjans que posem, i també, com a camí per això, una transformació personal. És a dir, que els exercicis són una pedagogia de l'afectivitat o també una pedagogia de la llibertat. Ajudar a tocar allò que és més profund a la persona, que són els nostres efectes, i ens ajudarà a fer opcions lliures i no condicionades per l'ambient o pel que sigui.
Molt bé, aquests exercicis espirituals recullen, com veiem, els ensenyaments d'Ignasi de Loyola i... poden servir per qualsevol meditació a partir de textos preparats, com és aquest cas, per aprofundir en la fe, en tota la gent, tots aquells que són creients.
Sí, sí, en aquest sentit, a partir del que abans també en deia vostè, l'eix d'aquests exercicis són el Crist. O sigui, els exercicis, quan es fan complets durant un mes, es poden fer adaptacions de 8 dies, de 4 dies, a vegades, sobretot, quan s'ha fet els llargs, acomodar-los en una cosa més breu, però el que és important és que la persona que fa els exercicis, subratllo la paraula, fa exercicis, no escolta conferències, sinó que fa una experiència, aquesta persona es passa hores llargues contemplant el Crist, la seva vida, la seva passió, la seva mort, la seva resurrecció, i a poc el que es tracta és d'anar-se identificant amb la manera de ser del Crist, la manera de formar el Crist, i això és el que em va transformant. Per tant, l'eix dels exercicis és l'Evangeli, el Crist dels Evangelis i del Nou Testament. En aquest sentit, per tant, no és una cosa de mirar-se, com que diu el Malic, a si mateix, sinó al contrari, d'obrir-se a aquest Crist, obrint-se al qual t'obres als altres, perquè el Crist sempre és centrífug, sempre ens llença a la vida, a les persones, al canvi de la societat, etc. Per tant, és una experiència interior transformadora del ser humà, precisament per viure més a fons la vida enmig del món i de la societat.
Quins són els temes fonamentals d'aquests exercicis espirituals?
Doncs els temes fonamentals, com deia, és això, és la contemplació d'aquesta vida d'aquest Crist, d'un Déu que estima el món, s'ha fet home i s'ha compromès amb la humanitat, que fa de tot igual a nosaltres. Pensem la importància que té els 30 anys de vida de Jesús, del qual se'n parla poc, que Jesús era un home del carrer, un home corrent, no? I això és el que ens il·lumina a nosaltres, perquè el 99,9% de la humanitat viu les coses corrents de la vida, la família, la feina, les compres, les preocupacions, l'acció social i també coses d'església, però la fonamental és això. Doncs aprendre-te com a Crist, trobar-se en el món. Jo dic que el cristianisme no és una religió en el sentit que entén la gent, que és més aviat culte, pràctiques, sinó que és una manera d'estar en el món. I per tant, contemplant el Crist, la persona que fa els exercicis va projectant la manera de veure les coses com el Crist, la manera de sentir de les persones com el Crist. Què portava Crist en el seu cor? Doncs els pobres, la solidaritat, i aquí veia la voluntat del Pare. O sigui, Jesús no vivia aquest divorci entre Déu i home, i món, no, ho vivia tot. I els exercicis ajuden a viure aquesta vida més unificada. Per tant, el fruit dels exercicis són no els propòsits ni el que un ha sentit, sinó el que s'emporta posat, una manera diferent de sortir a la vida, de trobar-se amb la gent.
Anem a parlar una mica de la part històrica. Com sorgeixen aquests exercicis espirituals d'Ignasi de Loyola, aquesta experiència personal que va tenir Ignasi de Loyola?
Sí, és interessant perquè són fruit de tres coses, el que tenim en el llibre, el fruit de l'experiència que va viure Sant Ignasi personalment, el fruit de l'experiència que ell va tenir d'acompanyar altres persones amb això, i finalment els estudis i cultura que hi va afegir per reestructurar les coses. Però els exercicis van començar tot just quan Sant Ignasi va quedar ferit a Pamplona, va estar convalescent a Loyola, i allà, mentre anava reflexionant en la vida de Jesús i dels sants, anava veient el que li passava a l'interior. Amb això estem a la segona meitat de l'any 1521. Uh-huh. I el llibre de les exercicis es publica el 1548, 27 anys després. Uh-huh. Per tant, com veieu, hi ha una llarga experiència amb un llibre petit. A mi m'agrada dir una anècdota d'un professor de lògica que fa uns anys va publicar un llibre molt bo i va fer una segona edició, i a la segona edició deia segona edició corregida i disminuïda. És a dir, que amb l'experiència i això anava reduint allò que era més substancial. Per això el llibre dels exercicis és un llibre molt petit. Nosaltres el publiquem per tal d'entendre'l amb una introducció, amb uns comentaris i després un ressonància després per ajudar el públic. Però el que hi ha allà al nucli és una experiència molt profunda d'Ignasi, que comença a Loyola, passa per Montserrat, a Manresa té el moment més fort, la substància dels exercicis és de Manresa, i després encara ho va completant, sobretot a l'època que va estar a París, que va tenir una comunitat universitària on hi havia Francesc Xavier, Pere Fabra, Salmerón, Laínez, alguns d'aquests són coneguts a la història nostra, doncs, i allà amb aquests va anar donant els exercicis i al mateix temps que els anava donant els anava perfeccionant.
Qui era Sant Ignasi de Loyola?
Doncs Sant Ignasi de Loyola era una persona de la noblesa basca que va tenir la formació fonamental a Castella, a Arévalo, amb el que va ser ministre, diguem-ne, d'Economia, o sigui, el gran comptador del regne dels Reis Catòlics. I allà va tenir una formació cavalleresca. La base d'ell va ser una formació d'alt funcionari de la cort i d'un cavaller. Després, per coses circumstancials, va participar en la defensa de Pamplona, però no era soldat de professió. Ell era un home de cort, una formació cavalleresca i, sobretot, una formació d'alt funcionari. Havia acompanyat a Velázquez de Cuellar, que era aquest el ministre, l'apoderat, diguem-ne, dels Reis Catòlics, uh-huh. I que havia mort Isabel la Catòlica, i allà s'hi va passar Ignasi de Loyola a Arévalo, molt de temps. Una història diu Castilla, donde Íñigo se hizo hombre. Allà hi va passar des dels 15 als 27 anys, 10 anys importants de la seva vida, amb un món cultural molt ric, poetes, músics, una gran biblioteca, amb relacions amb gent de la cultura i també de la política, i allà va anar configurant-se la seva persona. Per tant, no era un home amb formació acadèmica, però sí un home molt cultivat.
I ell sempre va ser una persona espiritual, sempre va ser una persona religiosa?
No, ell va ser un home, diria jo, de grans ideals. Els primers ideals eren cavallerets, de fer gestes per una dona gran, o que feien els cavallers d'aquella època, i això somiava, I per tant no va ser un home com diu un dels seus confidents, era un home que mai havia perdut la fe, però no vivia segons ella, eh? Una cosa bastant típica, eh? Portava una vida bastant, diríem, llibertina a la seva vida, i als 30 anys és quan va tenir el tomb, després de quedar ferit en Pamplona, en la convalescència, el que passa, comença a cavilar coses, a pensar, contrasta les coses que li passen, i una cosa decisiva, allà va descobrir una cosa admirable al seu interior, que Déu és sempre el que ens fa créixer, perquè ell somiava en fent grans gestes cavalleresques i veia que això a la llarga el deixava en buit. I quan pensava en fer coses com havia fet Sant Francesc, el Sant Domènec, etc., veia que això el deixava ple. I va ser la primera pista ja de discerniment. Allò que ens recrea interiorment, allò que ens fa créixer, això és cosa de Déu. Allò que realment doncs, ens deixa buit, sense sentit, etc., no pot ser de Déu. I així va començar a anar reflexionant interiorment, i això, per exemple, és bàsic en el discerniment, en els exercicis. Conèixer els camins de Déu, per anar a conèixer per on ens porta el nostre Senyor a cada un de nosaltres.
Parlem de l'estructura del llibre. El llibre són quatre parts, bàsicament, anomenades setmanes. Recordem que Ignasi de Loyola és el fundador dels jesuïtes i també que els exercicis consisteixen un programa de convivència, però que també són fonamentals per a la preparació o formen part de la preparació per al sacerdoci dels jesuïtes. Conti'm una mica, quina és l'estructura, com s'estructuren aquestes setmanes o parts del llibre?
Si ho mirem així, com la matèria dels exercicis seria un aspecte a considerar-lo. I diríeu, la primera part, la matèria, és simplement l'actitud de confrontar-nos amb Déu per veure com la nostra vida doncs, es fonamenta la misericòrdia de Déu, que ens perdona, etc. Seria com l'entrada, la primera etapa. I les tres següents etapes són la contemplació dels misteris de la vida de Crist. Primer, el naixement, la vida pública de Jesús, després la passió i després la resurrecció. O sigui, primer seria la conversió inicial, l'obertura a Déu des d'un cor més purificat, i després tres etapes de la vida de Jesús. Això seria la matèria. Però l'important és el que em va passant a mi en aquesta matèria. Progressivament se suposa que la persona contacta amb el Crist, el va coneixement més, es va identificant més amb ell, tracta d'adherir-s'hi més amb ell i tracta també de comprometre's més en seguir-lo en la vida de cada dia. Aquesta transformació porta que un vagi veient quin és el camí que ha d'adoptar. Si és una persona jove que encara no ha decidit o casar-se o fer-se religiosa o fer-se capellà o el que sigui, veure per on el porta el nostre Senyor. I per això d'allà en surt doncs, una persona que decideix clarament que el seu és el matrimoni, seriosament portant doncs, aquest és el seu camí. I com veieu, en aquesta identificació amb el Crist es va veient quin és el meu camí. I això és el que en diu l'elecció. Per tant, la transformació interior en el contacte amb el Crist em va descobrint per on anar caminant. La persona ja que està en un camí, la persona que és més gran, etc., el que veu és com transformar més la seva vida fent-la més coherent amb l'Evangeli, amb allò que viu. Per tant, hi ha un procés de contemplació material, que és què vam fent, què anem contemplant, i l'altre és la transformació interior, una obertura del cor més gran, una identificació més amb Jesús, i el anar decidint com orientar la meva vida d'acord amb això.
El senyor Josep Maria... El senyor Josep Maria Rambla és barceloní, nascut a Barcelona el 33. El senyor Xavier Malloni, nascut a Barcelona el 62, també és jesuïta, com ell. Dos jesuïtes podien dir de generacions diferents, no? Tots dos. En l'obra ignasiana i tots dos autors de la introducció i del primer dels annexos de l'obra. Diu el senyor Malloni que, o considera, que els exercicis, textualment, afavoreixen una experiència mística integradora en la mesura que descobreixen la sacralitat del món i la seva diafanitat. És una bona definició.
Sí. En aquest sentit, el que anava dient això, precisament aquesta gràcia que en la mida en què un va contemplant el Crist i va interioritzant aquesta forma, és com es resitua en el món. O sigui que interioritat i exterioritat no són dues coses contradictòries, sinó el contrari. La interioritat és la profunditat de la nostra forma de viure, que es viu a la parella, en el matrimoni, la família, l'acció sindical, política, l'ensenyament, o com a capellà, una parròquia, etc. Però és això, aquesta integració d'interior i exterior. La integració de Déu i món, Déu, aquest Déu que estima el món. La integració d'església i societat, no el cristià no tancat a la sacristia, però tampoc un cristià que es deixa portar per qualsevol moda o qualsevol contaminació neoliberal o capitalista, no? Doncs és aquesta... I això ho viu místicament, perquè ho viu... La mística és la profunditat des d'on ho visc. Per tant, es pot viure una vida mística en un sindicat, en una càtedra universitària, a la família, com a pare o com a mare, a la vida que vagis integrant. I per això els exercicis tenen una gran actualitat, perquè són una pedagogia per anar integrant la nostra vida, que moltes vegades la vivim com a cosa disgregada. Una cosa és el món de la fe, l'altra és el món de la vida real quotidiana. Una cosa és la vida d'església i l'altra cosa no. Som les mateixes persones que tractem d'integrar aquestes coses, en la qual no hi cap tot. Per això som unes persones que tenim una identitat.
Donem una dada interessant. El text de Roland Barthes que explicàvem al començament, publicat com a annex d'aquest llibre i que procedeix d'un assaig de l'any 71 del sinòleg francès, aporta un element interessant. Ignasi Moreta, editor de Fragmenta, el qual hem tingut ja en alguna ocasió en aquest programa, i traductor precisament del text de Barthes, considera la mirada de Barthes sobre els exercicis espirituals d'Ignasi de Loyola té la particularitat de ser feta no des de la fe, sinó des de la teoria de la literatura. Diu el senyor Moreta que Barthes reivindica la importància del llibre quan diu que no cal ser jesuïta, ni catòlic, ni cristià, ni creient, ni humanista per interessar-s'hi. Estem parlant, per tant, d'una obra que té un interès universal.
Efectivament, és curiós, no?, que durant molts anys es va subratllar molt d'Ignasi de Loyola, que era un home que no era culte, en aquest sentit de que no era un home universitari i tampoc era un literat. Evidentment no és una obra de tipus literari en el sentit corrent de la paraula, però potser la gent s'enganyava de que era un home cultivat i un home bastant genial, i han anat descobrint que, tot i no ser una obra literària, com podia dir Cervantes o que sigui, és una obra amb una gran capacitat d'expressió. Per tant, lingüísticament és molt interessant, no? I per tant el llibre té una estructura molt ben pensada, perquè el llibre és el llibre del mestre, no és un llibre que ha de tenir l'exercitant. Però allà es va descobrint que hi ha unes coses que les té, van pel mestre, i unes altres que van per l'exercitant, les quals el qui dona exercici els hi ha de transmetre. Però al mateix temps hi ha un llenguatge que és el de l'experiència que viu l'exercitant, quan va elaborant allò que se li proposa com a pràctiques, perquè els exercicis són unes pràctiques, uns exercicis. I finalment el text també deixa entreveure que hi ha un altre nivell de llenguatge, que és allò que viu l'exercitant com a experiència de Déu. I per tant ha descobert que en un llibre molt eixut, però molt ric en expressió, hi ha quatre nivells d'expressió: el que diu el llibre, el que la persona que acompanya ha de dir a l'exercitant, el que l'exercitant elabora personalment i allò que l'exercitant experimenta com una experiència i ha de fer creient. Per tant, és una mica una anàlisi que fa una persona que és agnòstica, però veu la capacitat expressiva que té l'obra d'un autor genial, en aquest cas Ignasi de Loyola.
Una dada més per tots aquells que us interesseu a conèixer més profunditat aquesta obra, Els exercicis espirituals d'Ignasi de Loyola, en versió, en edició bilingüe, ara castellà-català, que podeu conèixer gràcies a Fragmenta, la traducció catalana dels exercicis, encarada al text castellà original del segle XVI, és d'un jesuïta barceloní també, Ramon Torelló, mort el 1995, va aparèixer per primer cop a l'edició dels exercicis espirituals publicada dins la col·lecció Clàssics del Cristianisme, publicat per Proa l'any 90. Per l'edició de Fragmenta, la traducció s'ha revisat a fons. Ho dic també per tots aquells que us vulgueu acostar a l'obra. Quasi per acabar, senyor Josep Maria Rambla, una recomanació. Vostè és jesuïta, vostè és una persona religiosa, però si hagués de recomanar aquest text a qualsevol persona que ens es pugui estar escoltant ara mateix, amb independència de quina sigui la seva ideologia, amb independència de quina sigui la seva posició davant del món, amb independència de quina sigui la seva fe, com la recomanaria?
Que és difícil, perquè a vegades no és la persona que sigui creient o no creient, cristiana o no cristiana, sinó quin tipus de persona és, que això és el més important en la vida, no? Hi ha persones no creients amb les quals pots fer un gran camí i persones que es consideren cristianes i no.
Sens dubte.
Home, i la primera cosa, si és una persona d'una certa cultura d'això, que es llegeixi bé la introducció d'aquests exercicis i que pensi què fer. Si ja té ganes de fer alguna cosa, jo diria que es posés en contacte amb alguna entitat, com podria ser un punt de referència, seria el Centre Internacional d'Espiritualitat de Manresa, de la cova de Sant Ignasi, i allà hi fan propostes de diverses formes d'exercicis, és a dir, coses que són més d'iniciació a la interioritat, és a dir, es va veient cada persona quin camí pot fer. el que és perillós és entrar a les coses de cop sense una persona que acompanya, perquè, com dic, els exercicis són el llibre del mestre, és allò que... I, per tant, posar-se en contacte amb alguna persona que hi estigui ficada seria el millor, perquè veuria això, vostè és una persona que no creu, o és agnòstica, o com moltes persones es crec o no crec en situacions vacil·lants. El primer de tot, si no hi ha més ocasió, llegir saber la introducció, la vida de Sant Ignasi que hi ha allà, etc., i pot situar una miqueta. Però si no, si té ocasió, posar-se en contacte amb una persona, concretament, doncs segurament, doncs, a la vora de les persones que escoltin, pot haver-hi, no és necessari que sigui una casa de jesuïtes, però per posar referència i a centres d'espiritualitat on es poden orientar, i sobretot avui hi ha ofertes que són com camins propedèutics per anar-se iniciant, per no entrar-hi de cop.
Molt bé, els exercicis espirituals d'Ignasi de Loyola, 11è volum publicat dintre de la col·lecció de fragmentes sagrats i clàssics que publica textos importants de diferents tradicions religioses i espirituals d'arreu del món, mantenint el text en l'idioma original a les pàgines sanes. Un bon volum també per conèixer l'obra d'Ignasi de Loyola, saber qui és Ignasi de Loyola, tots aquells que no el coneguin en profunditat, i també poder acostar-se a aquest text universal, als exercicis espirituals. Molt bé, senyor Josep Maria Rambla, ha estat un autèntic plaer parlar amb vostè, que ens, tot el que ens ha pogut ensenyar, i li agraïm moltíssim el seu temps.
Molt bé, moltes gràcies a vostès per l'interès.